attacking the illusion that the stopping does him at.
Molt bon vespre, ripolletencs, ripolletenques i gent que ens escolteu a través d'internet. Això és Ripollet Ràdio, programa L'Hora dels Escacs, el primer d'aquesta nova temporada, aquesta quarta temporada. Ja portem, doncs això, 3 anys i escacs fent aquest programa sobre escacs. Us parla la gent del Club d'Escacs de Ripollet i, com hem dit, ens podeu escoltar a través del 91.3 FM a Ripollet Ràdio o a través de ripolletradio.cat en directe o bé descarregar-vos el programa a l'apartat Ràdio La Carta. Avui som a dijous 9 d'octubre de 2014, és el primer programa d'aquesta temporada 2014-2015, però això no és del tot veritat, perquè recordeu que a la Festa Major, a finals d'agost, el dia 30, em sembla que era, vam fer un primer tast del que seria la nova temporada escaquística i què estava fent el Club d'Escacs Ripollet durant tot l'estiu, no? Bé, doncs des d'aquell dia 30 d'agost, on fèiem el programa de la Festa Major, el programa número 0, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja començàvem a dir que estàvem fent, que ens teníem entre mans, no? El dia 31 d'agost es va celebrar el torneig de Festa Major amb una participació de 70 persones, amb un total de 16 trofeus, i el campió va ser el jugador del Comtal, el Ricard Nadal, del jugador del Comtal, que és un club que està a Poblesec, a Barcelona. Més tard, doncs, seguíem amb les classes d'estiu, recordeu que no hem parat tot l'estiu de fer classes d'escacs, i doncs fins fa 4 dies ens hem jugat diferents competicions, sobretot a nivell per equips. Vam jugar un per equips a la localitat d'Argentona, del Club d'Escacs Argentona i al Maresme, on vam quedar segons, el Ripollet va quedar segon classificat davant d'equips de categories molt superiors, la qual cosa podem considerar que va ser una actuació molt bona, i el Ripollet B, doncs, va quedar penúltim. Anem a passar-lo bé, a jugar i res, a compartir una experiència d'un matí ple d'escacs allà a Argentona. Més tard es va celebrar el Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips, on vam estar representats a Calaf, allà a l'Anoia, prop d'Igualada, vam estar representats per 2 equips. El Ripollet A, que competia per intentar quedar primer o segon de Catalunya en categoria de primera provincial, doncs va aconseguir el seu objectiu, va quedar segon classificat de Catalunya de ràpides per equips en primera provincial, un trofeu ben maco, per cert. I després, doncs, el Ripollet C, també jugant contra diferents equips de superior categoria, doncs va aconseguir el títol de segons de Catalunya de tercera provincial. Total, d'un matí ple d'escacs per equips, juntament amb equips de diferents categories, des de divisió d'honor fins a regional. Doncs això, van venir amb dos títols, el Ripollet A, campions de primera provincial, perdó, campions, subcampions de primera provincial de Catalunya, i el Ripollet C, subcampions de Catalunya de tercera provincial. A més, es va celebrar la Festa Catalana, on es van repartir totes les copes i els guardons dels diferents trofeus importants organitzats per la Federació Catalana d'Escacs, que s'han celebrat durant tot l'any, i vam recollir la nostra part, que va ser que el Ripollet Sub-12, l'equip de Alavins, va recollir el Premi de Campions de la província de Barcelona en categoria Promoció Sub-12. Balanç final del dia? Doncs 3 trofeus i 3 diplomes acreditatius d'aquests triomfs, no? Tornem a repetir. Segons de Catalunya en primera provincial de ràpides per equips, segons de Catalunya en tercera provincial de ràpides per equips i campions de la província de Barcelona en categoria Sub-12, de Promoció Sub-12. Aquest trofeu es va aconseguir doncs, durant l'hivern, no? Els nens van jugar partides lentes contra equips alevins d'altres clubs, d'altres localitats, van aconseguir l'ascens a la màxima categoria Sub-12, per tant, aquest any, a l'hivern, tocarà defensar aquest títol i aquest ascens a aquesta categoria, i ja de pas doncs, van quedar campions de tots els grups d'aquesta categoria de Promoció Sub-12, el que vindria a ser la segona divisió de l'alevins. Això pel que fa als títols. Després van continuar jugant tornejos i el divendres passat vam anar a jugar al Club d'Escacs del Congrés, que és un club que hi ha a Barcelona, al barri de la Sagrera, el seu torneig per equips de festa major, i envoltats d'equips tots de diferents categories superiors, doncs al final vam aconseguir quedar en tercera posició. La qual cosa també diu que vam superar-nos, no? Si sortíem com a últims al rànquing de primera provincial, jugàvem amb equips de preferent, segona divisió nacional, primera divisió nacional i divisió d'honor, doncs és una bona fita a l'haver aconseguit aquest, diguéssim, aquesta tercera posició en aquest torneig de festa major del Congrés, del Club d'Escacs Congrés de la Sagrera de Barcelona. I per últim, diumenge vam anar a jugar a Cornellà un altre campionat per equips i el Ripolletà va quedar campió d'aquest torneig. El Club d'Escacs Padró, situat a un barri de Cornellà, si no m'equivoco, es diu Sant Ildefons, vam aconseguir aquest títol de campions d'aquest memorial del Carlos Grau, que va ser un jugador molt important del Club d'Escacs Padró de Cornellà. Vam guanyar equips com el Molinou, és de Sant Boi de Llobregat, el Sant Feliu de Llobregat, el Cornellà i un altre equip, una coalició d'allà de Cornellà i del Molinou, diguéssim, també de Sant Boi. Doncs vam quedar campions d'aquest torneig i vam aconseguir aquest títol de campions. Total, que en aquest mes de setembre i el que portem d'octubre doncs hem aconseguit tots aquests trofeus, no? Sobretot per equips. I tots recordem que són de partides ràpides d'escacs. Bé, doncs avui, a part de dir què hem fet durant aquests mesos de setembre i octubre, farem sobretot un balanç del que ha estat l'any escaquístic fins ara i tot el que ens espera durant la temporada. Anirem més a més i farem 5 cèntims als ripolletencs, ripolletenques i gent que ens estigui escoltant, ja sigui per la ràdio, el Vallès Occidental o per internet, des de Catalunya o Espanya o el món, de què fa el Club d'Escac Ripollet al llarg de l'any. És el primer programa de la temporada i ens dedicarem simplement a això, a fer un balanç i una mica de planning del que serà aquesta nova temporada. Recordeu, estem a dijous 9 d'octubre de 2014. Això és l'Hora dels Escacs, un programa que fa Ripollet Ràdio juntament amb l'entitat Club d'Escacs Ripollet. I a més, doncs, el nostre horari no varia respecte a l'any passat. És de 8 a 9 del vespre cada segon dijous de mes. Aquest programa el podeu escoltar en directe o descarregar-lo a través de ripolletradio.cat. Bé, doncs, simplement, a tall de curiositat, dir-vos que continua fent bastant calor, que estem al mes d'octubre, però continua fent bastant calor, que estem una mica, diguéssim, espantats, no? Perquè sabeu que aquí a Ripollet tenim un brot de legionel·la, i per d'altra banda també estem una mica alerta per això que està passant ja directament a Europa, no? A Espanya, a Madrid, això del brot d'Ebola, no? Que s'està donant. Estem una mica espantats, però, com no, els escacs, a part de tots els valors que tenen, també serveixen per aïllar-nos una miqueta d'aquesta situació. Esperem que no es passi res. Bé, doncs comencem aquest balanç del que ha estat la temporada, del que serà. Si comencem ara l'octubre, el que tenim entre mans, evidentment, són les classes d'escacs per tots els nivells i totes les edats que es donen a les escoles, des de P5 fins a primer d'ESO. Tenim classes ja a l'escola Claver, 3 grups fent escacs allà, on sobretot són grups de migdia, els nens de menjador aprofiten per practicar el que són els escacs. La majoria de nens són nens de primer any, de qual cosa cal començar de zero, molta paciència molta feina. Després tenim un grup a l'escola Roser, tenim també, començarem aquesta setmana, 3 grups a l'escola Ginesta, i esperem començar també un parell de grups a l'escola, al Col·legi Sant Gabriel, en breus, la setmana que ve, si pot ser. A més, teniu en compte que les classes que es fan al Club d'Escacs cada dia no paren, es fan classes d'escacs tots els dies. Per exemple, els dilluns, doncs fem unes classes per nens de nivell que acaben de començar pràcticament, són nens i nenes bastant petits. Després, dimarts, tenim un grup de nivell més avançat, un grup mitjà. Dimecres, tenim un grup bastant fort, d'un nivell ja bastant avançat. I dijous i divendres fem classes per aquells nens que ja competeixen a campionats de Catalunya o fins i tot algun d'ells a campionats d'Espanya, ja sigui per equips o individual. Això pel que fa a les classes. També tenim pensat fer aquest any classes per la tercera edat o per adults, allà al club, o intentarem fer-lo arribar a tots els racons del poble, com sempre intentem fer. Fer classes d'escacs per adults i per tercera edat, per exemple, una bona opció seria intentar al barri de Can Vargas, fer una mica de difusió d'escacs allà i, ja de pas, fer classes per gent més gran. Parlant d'arribar a tots els racons del municipi, no només es van conformar a fer un torneig de ràpides a Festa Major, sinó que també van fer un altre al barri del Pont Vell, allà al costat de l'Esparella Gresca, on està la Creu Roja, el barri del Pont Vell de Ripollet, passat el pont. Durant les seves festes de la tardor, el dia 27 de setembre, van fer unes ràpides. El campió d'aquest torneig va ser el jugador local, Quim Martín. I a més, doncs, penseu que va ser un torneig molt ben organitzat, molt ben parit, perquè es van lliurar fins a un total de 16 trofeus i el preu de la inscripció era gratuïta. És a dir, allà podia pescar premi, doncs, persones que quedessin entre els tres primers de la classificació general, la primera femenina, els veterans, els locals, els segons nivells d'escacs, segons l'ELO, que és el coeficient que mesura el nivell escaquístic, també podien optar per trams d'ELO a guanyar un premi. També podíem optar, per exemple, per categories d'edat, doncs el millor benjamí, el millor prebenjamí, el millor alaví, el millor infantil, el millor cadet, també podien optar a guanyar un premi. O sigui, els dos tornejos més destacables a nivell local que hem fet durant aquest estiu i aquest principi de tardor, doncs, serien el de la Festa Major, el que es va celebrar el dia 31 d'agost, i el del barri del Pont Vell, que arriba a la seva quarta edició, que es va celebrar el dia 28 de setembre. Més coses, més tornejos a nivell local. Tenim pensats muntar un torneig pels socis del Club d'Escacs, és a dir, dos grups, un torneig doncs, que sigui per adults i un altre per nens, sistema suís a 9 rondes, és a dir, cada diumenge, per exemple, que es podria jugar la partida setmanal, doncs jugaries amb una persona que tingués els mateixos punts que tu, i això fins al Nadal, pràcticament, fins al mes de desembre, doncs, disputades aquestes 9 rondes, per exemple, una ronda cada diumenge, qui tingui més punts doncs guanyarà el torneig. A més, es lliuraran una altra vegada premis per categories, no? Segons el nivell, segons classificació general i segons doncs, les edats, no? Sobretot pels nens, el millor benjamí, el millor prebenjamí i totes les categories d'edat. Més coses a nivell de competició, doncs ara mateix s'estan celebrant diferents tornejos a clubs veïns, per exemple, a l'Obert de Cerdanyola, per exemple, a l'Obert de Santa Eulàlia Ronçana, on tindran representació de tres jugadors ripolletens, i, per exemple, a l'Obert de Tardor de Llinars del Vallès. La majoria d'aquests tornejos es juguen en cap de setmana. Diguéssim, el de Cerdanyola i el de Llinars, Santa Eulàlia Ronçana es juga dissabte a la tarda, i també el de Llinars del Vallès es jugaria divendres a la nit. Doncs aquests són els tornejos més atractius que podem trobar ara mateix prop de casa. Sense oblidar que al novembre també hi ha un torneig d'escacs actius de 15+5, de ritme de rellotge, que jugarà a Castellà del Vallès. També, evidentment, abans que se'ns oblidi, comentar, fer una mica de balanç del que va ser el nostre 5è oberts d'escacs actius de Ripollet. Un torneig que jugava a l'Institut de Can Mas, es va jugar el dia 21 de setembre amb una participació de 90 jugadors i hi havia fins a un total de 30 premis, 12 o 15 dels quals eren en metàl·lic, més un total de 10 trofeus. Torneig bastant atractiu que va durar tot el dia i el campió d'aquest torneig va ser el mestre Fide del Barberà, el Xavier Bosque Ortega. Bé, doncs, si hem de fer balanç d'aquest torneig, dic que és el torneig estrella que fem aquí a Ripollet, el més important, on venen jugadors més forts, on els premis, a part de trofeus, són en metàl·lics, i és un torneig on es poden gaudir els escacs durant tot el dia, amb moltíssim nivell i amb partides que no són ràpides, són semiràpides, és a dir, són partides que ja poden sortir d'una qualitat bastant important. Les ràpides a vegades doncs, no reflexen realment el nivell escaquístic d'una persona, però les partides semiràpides o lentes sí que reflexen més o menys aquest nivell escaquístic. Bé, doncs recordem, torneig de Festa Major, campió el jugador del Comtal de Poblesec, Recana del Fajardo, torneig del Pont Vell, campió, el jugador local Quim Martín, i torneig actius Vila de Ripollet, el campió va ser el mestre Fide, de 2.290 punts d'ELO català, el mestre Fide del Barberà, Xavier Bosque Ortega. Continuem amb les classes i continuem amb els campionats. A la vista, ara, a punt de començar, el campionat social pels socis del club, ja sigui a nivell adult o a nivell infantil, i també doncs, aquests oberts que s'estan disputant arreu del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, on qualsevol ripolletent que tingui la fitxa federativa hi pot participar. Més coses. Si anem cap al Nadal, doncs coincidint en l'entrega de premis d'aquest torneig social farem una petita festa de cloenda, per allà per Santa Llúcia, més o menys, on farem el tradicional aperitiu de Nadal pels socis, amb alguns sortejos de material d'escacs o d'embotits, i també farem una miqueta de valoració del que ha estat l'any, no? Lliurarem alguns guardons i donarem els premis d'aquest torneig social, a més de celebrar un campionat social de ràpides que també tindrà els seus propis premis, ja sigui en espècies o en trofeus. Evidentment, en metàl·lic no, que estem parlant d'un torneig social. Quan s'acaba l'any, doncs intentarem tornar a fer aquell torneig per equips on convidaven clubs amics a fer una lliga de torneig de partides ràpides d'escacs per equips, convidant els clubs més amics, doncs, que tinguem més relació, no? Intentar, d'alguna manera, fer una mica de caliu a Nadal i convidar uns quants equips per fer una lligueta. També tenim pensat fer a Nadal un concurs de resolució de problemes d'escacs, ja sigui per nens i també per adults, i amb això doncs, intentarem cloure l'any de la manera més escaquística possible. Si ens anem al gener tenim dues cites molt importants. Una d'elles és el campionat de, diguéssim, la Copa Catalana que celebrarà Sants, on intentarem enviar un parell d'equips, en un suís per equips on es congregaran fins a 500 persones, i intentarem d'alguna manera representar el nostre club i intentar assolir el premi de la nostra categoria. En aquest cas, el Ripollet A, com va baixar, intentarà lluitar pel premi de segona categoria provincial, i el Ripollet B o C doncs intentaran lluitar també pel de segona, o el C, en el cas del C, de tercera provincial. Més endavant, doncs ja comença el Campionat de Catalunya per equips, on el Ripollet A aquest any jugarà els seus matxos com a local. Aquí a Ripollet, al centre d'Esplai d'Estela, on tenim la seu, jugarà a la categoria segona provincial, torno a recordar, van baixar, el Ripollet B també en aquesta segona categoria provincial, i el Ripollet C a categoria tercera provincial. Ripollet sub-12, Ripollet a la Vi, jugarà en aquest cas a la categoria preferent sub-12, és a dir, la màxima categoria dels escacs catalans a categoria a la Vi. Seran unes 9 setmanes fins al mes de març, on ja intentarem, doncs, passar-lo bé, que és l'important, sobretot, millorar, fer-ho el més bé que puguem, i si després assolim algun ascens, o sobretot ascens pensant en el Ripollet A, intentar pujar a primera provincial de nou, que és la categoria que suposo que pel nivell que tenim ara mateix ens pertoca, i el Ripollet A intentar repetir l'èxit de l'any passat, perdó, el Ripollet A, Ripollet B, repetir l'èxit de l'any passat de mantenir la categoria de segona provincial. Ripollet C, evidentment, serà per agafar rodatge, el composaran els nens que l'any passat eren a la 20 i aquest any ja són infantils, per tant, no poden defensar el Ripollet sub-12, jugaran en aquest Ripollet C en categoria tercera provincial. I el Ripollet sub-12 doncs intentarà mantenir, evidentment, aquesta categoria preferent, que és una categoria duríssima, on s'enfrontaran amb els alevins més forts d'arreu de Catalunya, i sobretot de la província de Barcelona. Equips tan experimentats com són el Llinars del Vallès, el Peona i Peó, el Cerdanyola de Mataró i altres equips amb moltíssim potencial de nens de 5è, 6è de primària. Si seguim avançant en l'any, doncs quan acaba el campionat de Catalunya per equips, doncs hi ha altres tornejos de primavera, com per exemple l'Obert de Llinars, on intentarem tornar a repetir l'àmplia participació ripolletenca, com per exemple l'Obert de la Lira, que és el barri de Sant Andreu d'aquí de Barcelona, l'entrada de Barcelona, i per exemple d'alguns tornejos que juguin a Gràcia o al barri de la Barceloneta, no? Que juguen sempre a l'Obert del Barcelona Uga o al barri del Tres Paons. Intentarem també tenir representació. Sense parar, evidentment, estem comentant tornejos de partides lentes, però durant tot l'any sempre hi ha tornejos de partides ràpides, de festes major, i la majoria d'ells estan englobats en circuits de tornejos de partides ràpides. Per exemple, expliquem això una miqueta. A la Catalunya Central, és a dir, el Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia i el Berguedà, durant l'estiu sobretot i durant la tardor, hi ha una sèrie de tornejos de festa major, de partides ràpides, tornejos molt ben muntats, molt ben organitzats, per cert, on cada torneig té els seus propis premis, però al final de tot, sempre qui ha fet més bona actuació en el global de tots els tornejos d'aquest circuit, de la Catalunya Central, obté uns premis finals d'aquest circuit, és a dir, uns trofeus o el que vulguin donar, no? Depèn, no són premis en metàl·lics perquè són tornejos, diguéssim, de costellada, de festa major, però al final d'aquest circuit sempre hi ha premis per a les persones que a més ho han fet al llarg de la temporada regular en tots aquests tornejos de festa major. Per exemple, on és una bona alternativa al turisme rural, doncs durant l'estiu anar a jugar unes ràpides al poble de l'Estany, que és el Bages, a la subcomarca natural del Moianès, jugar, per exemple, un dissabte a la nit un torneig de ràpides, després gaudir de la festa major i gaudir de l'entorn natural del Moianès. També tenim tornejos, per exemple, a Santpedor, on fan també una barbacoa molt bona, fan molt caliu amb la gent que vulgui participar a aquest torneig. Tornejos a Ripollet, tenim el de la Festa Major i el del barri del Pont Vell, englobats també en aquest circuit, un torneig a Ullastrell, un torneig a Martorell, un altre a Navàs, ja tirant cap al Berguedà, un altre torneig a Berga, un altre torneig a Balsareny, un altre torneig a Sallent, Súria, etc. No? Llavors és una bona manera de gaudir els escacs d'una manera prou econòmica i gaudir també d'aquest turisme rural de la Catalunya central. També tindrem el circuit de Ràpides, el 5è Llampec d'Osona, doncs que juga, com diu el seu propi nom, a pobles d'Osona, tornejos de Festa Major, que tenen cadascun el seu propi premi, i al final el Nadal es lliura una mena de premis de fidelitat d'aquest circuit. Qui hagi fet millor puntuació o qui hagi assistit a més tornejos, doncs tindrà un lloc de Nadal, uns trofeus, uns torrons, depèn. Es clou sempre aquest circuit d'Osona amb el torneig del torró negre i blanc, que juga ja a Call d'Atenes, a la comarca d'Osona. Després tenim també altres tornejos de circuits, que juguen, per exemple, el circuit Llampec del Club d'Escacs Sant Martí, a la Verneda, el circuit Llampec del barri del Congrés, que juga divendres a la nit, i el circuit Llampec, per exemple, de Cornellà. Això que ens dona que pensar, doncs, que potser Ripollet és el moment de tenir també el nostre propi circuit de tornejos Llampec. O sigui, per exemple, un torneig de Ràpides cada dijous, cada segon dijous de mes, no, que tenim la ràdio, però cada primer dijous de mes o cada últim dijous de mes, doncs intentar fer un torneig Llampec obert a la gent de Ripollet o obert a la gent que vulgui venir d'altres clubs, fer un torneig amb premis simbòlics i després al final doncs entregar una mena de guardons per a la gent que hagi estat més regular durant aquests tornejos. Si hem de parlar de pedrera, els campionats més importants que hi ha al llarg de l'any, a part del social, que bueno, és una manera de veure el nivell real dels escaquistes ripolletens, petits escaquistes ripolletens, competint entre ells, i a part d'aquest torneig social hi ha també el Campionat de Catalunya, amb la seva fase prèvia del Vallès Occidental i la seva fase final catalana, que juga a la província de Tarragona normalment, on els nens de Ripollet de diferents edats competeixen en diferents categories, segons la seva edat, amb nens d'altres clubs veïns o, si es classifiquen, amb nens d'altres clubs d'arreu de Catalunya. Això seria a nivell individual i és un campionat. La fase prèvia que juga del Vallès Occidental es juga sempre a partir del febrer, entre el febrer i el març, i la fase final es juga a partir de l'abril, allà a Tarragona, d'aquells nens que s'hagin classificat. Això pel que respecta al nivell individual. Pel nivell per equips, també hi ha un campionat d'edats, de categories d'edats, que juga a l'octubre també a Tarragona. Aquest any no sabrem si podrem enviar una representació d'escaquistes ripolletens, però cal destacar que sempre hi ha un torneig molt maco per equips de nens, segons les categories, on es reuneixen diferents equips vinguts arreu de Catalunya. Per citar-vos un exemple, l'any passat, a l'octubre, es va disputar el pont de Tots Sants i a les Fidels Difunts es va disputar un torneig on hi havia diferents categories, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, i evidentment, doncs, Ripollet n'ava representat un equip de tres nens prebenjamins, que disputava la categoria sub-8, dos equips de nens benjamins, sub-10, el Ripollet A i el Ripollet B, i un equip d'alevins, categoria sub-12. Va ser molt maco veure com els nostres nens competien amb els millors nens de Catalunya a nivell per equips. No? Són quatre taulers, primer tauler contra el millor primer tauler de l'altre equip, segon tauler contra el segon, tercer contra el tercer i quart contra el quart, i el resultat final doncs és el global de les partides que s'han jugat, per exemple, 2-2, 3-1, 4-0, 2,5 a 1,5, i això suma punts de cara a la classificació final. És un cap de setmana i és un torneig que juga a la província de Tarragona, ja sigui a Salou, a la Pineda o a l'Ametlla de Mar. Aquest any no sabrem si podrem enviar equips perquè tenim moltes coses a fer durant aquest mes d'octubre, però ho intentarem. Intentarem convèncer els nens i els pares que d'alguna manera puguin representar els colors de Ripollet, que per cert, l'uniforme és de color negre i blanc, com són els escacs, doncs allà a la província de Tarragona competint amb equips molt forts. L'any passat doncs vam tenir bastant bona actuació. El Ripollet Prebenjamí, sense oblidar que el primer tauler era un nen de P5, és a dir, competir amb nens fins a segon de primària, vam quedar tercers de Catalunya, el Ripollet sub-10A va quedar cinquens de Catalunya, el sub-10B va quedar desens, i el sub-12 va quedar, és a dir, l'equip alevi va quedar més amunt de la taula, que és el que s'esperava d'ells. I era una categoria duríssima, la de alevins, eren nens que estaven molt desentrenats a l'estiu i van fer un paper molt, molt digne, jugant a la categoria alevin i, en algunes ocasions, en alguns matxos, fent una mica de mates gegants. Bé, doncs això pel que fa al Campionat de Catalunya d'edats per equips que juga a l'octubre. Tornem a recuperar el mes de març, que és on ens havien quedat amb els oberts de primavera, i el Club d'Escac Ripollet, doncs, en aquella època el que es dedica és això, no? A representar, a ser representat arreu de Catalunya, que siguen tornejos de ràpides, dels diferents circuits, o en tornejos de lentes, doncs, com pot ser Llinars del Vallès, Cerdanyola, la Lira, Tres Paons de Gràcia, Barcelona Uga, que es juga al barri de Barceloneta, no crec que jugui ja, segurament al barri gòtic, i diferents tornejos, doncs, que siguin més pròxims. També hem de tenir en compte que quan ja s'acaba la primavera, doncs ja tornen una altra vegada les classes d'estiu, tornen els oberts que organitzem, l'obert de ràpides al barri de Can Vargues, l'obert de ràpides al barri de Sant Andreu, l'obert de ràpides a la Festa Major i l'obert de ràpides al barri del Pont Vell. I entremig d'aquests jocs de la Festa Major del Pont Vell tenim l'obert d'actius de Ripollet, el torneig més important on els premis són més diguéssim d'alguna manera més llaminers i el nivell escaquístic és molt més alt perquè venen jugadors catalans molt forts arreu de Catalunya, des de Girona, Tarragona, Lleida, les comarques de l'Anoia, les comarques del Berguedà, les comarques del Bages, venen gent molt forta. Aquest any, per exemple, hem tingut representació des de fins i tot 20 comarques diferents. O sigui, això és a part del que és estrictament escaquístic, també és molt destacable que hi hagi gent de Catalunya que s'animi a conèixer la nostra localitat i vingui aquí a gaudir dels escacs. Doncs bé, més o menys fins ara, fins al setembre ja tenim fet resumit l'any i sobretot centrar-nos en això, en la potenciació dels escacs base aquí a Ripollet, arribar a cada racó del poble mitjançant les classes a les escoles o ja sigui en diferents associacions de veïns, per les classes, evidentment, dirigides a tothom, no només a nens, i també intentar fer tornejos arreu del poble. Doncs, sobretot, ja sigui per nens o per tots els públics. És el que intentem buscar des del Club d'Escarri Poguer, que, per cert, fa dues setmanes va fer 5 anys de vida. Recordeu que vam fundar el club l'any 2009, al setembre, vam fer l'inauguració oficial en la presència del regidor d'Esport i la presència del president de la Federació Catalana d'Escacs, van fer la inauguració al centre cívic de Can Mas, antic local, on van començar a fer els nostres primers passos, juntament amb l'oficina de la Llei de Barris ja tancada que hi havia al Parrizal. Centre cívic de Can Mas, al carrer Tamarit, per 1 de maig, allà fèiem les nostres partides i la nostra activitat més informal, i a l'oficina de la Llei de Barris, al Parrizal, fèiem les competicions, ja siguin internes o la Lliga Catalana per equips. A més de les classes amb un nivell més alt i les classes d'una manera amb més calma i amb més silenci, perquè el centre cívic de Can Mas, doncs sabem que no és només un club d'escacs, també és un centre cívic, doncs la gent va fer diferents activitats i no es pot estar, evidentment, no se'ls pot demanar que estiguin en silenci perquè nosaltres treballem. Vam fer el nostre trasllat ara fa 2 anys al centre d'Esplai Estel, tornar a donar-li 1000 gràcies a la gent de l'Estel, a la gent de la Petanca, si no fos, i a Ripollet Sardanista, la seva acollida. Estem molt a gust allà al centre d'Esplai Estel, fent les nostres classes, competint allà, estudiant escacs, amb un horari bastant flexible, i la veritat és que ens ajuda moltíssim a mantenir la nostra activitat d'una manera molt més fluida. També recordeu que l'horari del Club d'Escacs per atenció als socis ara mateix, perquè els socis puguin entrenar o jugar la seva partideta, és dilluns de 6:30 o de 7 fins a les 9 del vespre, i divendres igual, de 6:30, és a dir 7, fins a les 9 del vespre, tenim l'horari pels socis i per aquells ripolletens i ripolletenques que els vulguin animar a conèixer els escacs i a fer els seus primers passos en aquest món de les 64 caselles. Recordeu també que no només estem oberts pels socis, el club obre cada dia per fer classes d'escacs, ja sigui per nens petits o per nens grans o per adults, i obrim cada dia de 6:30 a 8 per fer classes, estrictament classes. Bé, doncs farem ara mateix, d'aquí una estoneta, d'aquí uns segons, una petita pausa, una pausa musical, i parlarem una miqueta d'escacs. Us llançarem un repte, sobretot per aquelles persones que tinguin un tauler d'escacs a mà, que això és difícil, no?, escoltar la ràdio. Si estàs al cotxe o si estàs a casa i tenir un tauler d'escacs a mà és difícil, us llançarem un petit repte, que és fer un dictat d'escacs. Us dictarem una posició i serà un problema d'escacs basat en una partida que es va jugar l'any 80-85 a Hamburg, Alemanya, entre el gran Garry Kasparov i el seu rival amb negres, Robert Hübner. Us dictarem aquesta posició a veure si sabeu resoldre com les blanques guanyen la partida en només 6 jugades. Us llançarem aquest repte. Podem provar a veure què tal, si algú el treu, i si no, doncs, si em veieu algun dia pel carrer o veieu algun del club, doncs mira, vaig treure el problema que ens vau dictar per la ràdio, és a dir, tota una fita, dictar un problema d'escacs i resoldre'l a un tauler, o sigui, perquè aquelles ments privilegiades, intentar resoldre'l mentalment ja seria la canya. I parlarem també una petita anècdota escaquística, doncs, del segle XVIII i una altra petita anècdota escaquística del segle XX. Endavant en la pausa, ens veiem d'aquí una estoneta. Tornem aquí a Ripollet Ràdio 91.3 FM, programa L'Hora dels Escacs, que es du a terme cada segon dijous del vespre de 8 a 9... Cada segon dijous del vespre, no, cada segon dijous del mes, de 8 a 9 del vespre. Tornem amb aquest espai. Sonava la música dels Depeche Mode, Martyr for Love, i ara, doncs, aquest últim quart d'hora que tenim, pràcticament, per acabar el nostre programa, aquesta Hora dels Escacs, doncs us explicarem un parell de relats escaquístics, un parell de curiositats, i us dictarem un problema per veure si sabeu resoldre'l. Comencem primer el problema, del qual direm la solució d'aquí 15 minuts. Estigueu atents si heu agafat un tauler, i els que no, doncs, imagineu la posició. La partida la van jugar a Hamburg, una ciutat d'Alemanya del Nord, l'any 1985, el genial Garry Kasparov, campió del món, amb blanques Garry Kasparov i amb negres, el seu rival, el gran mestre Robert Hamner. El rei blanc. El trobem a la casella G1. Repeteixo, rei blanc G1. La dama blanca a la casella D2. La torre blanca a la casella H3. Una altra torre blanca a la casella E1. Un alfil blanc a la casella D1. Un cavall blanc a la casella E5. Un peó blanc a la casella D4. Un peó blanc a la casella F2. I un peó blanc a la casella G2. Repeteixo les blanques. Rei blanc a G1. Dama blanca D2. Torre blanca H3. Torre blanca E1. Alfil blanc D1. Cavall blanc E5. Peó blanc D4. Peó blanc F2. Peó blanc G2. Som-hi ara per les negres. Rei negre G8. Dama negra B4. B de burro. B4. Torre negra D8. Torre negra G7. Alfil negre B5. Cavall negre D5. D de dit. Peó negre B6. B de burro o de Barcelona. Peó negre C6. Peó negre F5 i peó negre G6. Repeteixo les negres. Rei negre G8. Dama negra B de Barcelona a B5. Torres negres, una a la casella D8 i l'altra a la casella G7. Alfil negre a la casella B5. Cavall negre a la casella D, de dit, D5. Peó negre a la casella B6. Peó negre a la casella C6. Peó negre a la casella F5. I peó negre a la casella G6. Si ja el teniu muntat, l'enunciat és el següent. Les blanques juguen i obliguen les negres a rendir-se en 5 jugades. És a dir, per escac i mat o per avantatge decisiu. Per escac i mat forçat o avantatge decisiu de guanyar material molt fort. El nivell és difícil i us donaré una pista. A les blanques els és igual que la dama negra, situada a B4, es mengi la torre blanca d'EU fent escac. Som-hi, teniu 12 minuts per intentar resoldre aquest problema on les blanques passen de la seva torre, passen de l'escac i es generen un atac mortífer. Endavant. Mentre alguns resolen aquest problema, aquesta partida de Kasparov i Hamner, jugada l'any 85 a Hamburg, explicarem un parell d'històries escaquístiques bastant curioses, una sobre el del segle XVIII i una altra del segle XX. Farem la lectura en castellà, perquè el text és escrit en castellà, i cadascú que faci la seva interpretació. És una mena de conte. Intentarem, doncs, que gaudiu d'aquestes anècdotes que possiblement moltes persones no coneixen. Recordeu que els escacs a Ripollet encara s'estan introduint després de 5 anys, i sobretot hi ha persones que estan federades, ja sigui d'aquí del Vallès o del Barcelonès, o gent que s'escolti per internet, que potser no coneix aquesta història. Una història que, per cert, va sortir al programa de 4 o quarto mil·lenio fa uns anys. Diu així aquest relat. Del pícaro al sàvio. El hombre ha soñado en muchas épocas con màquines i robots que foren sovint més rèplica. No oblidem que ara mateix hi ha infinitats d'aplicacions informàtiques o pel mòbil que t'analitzen les partides d'escacs i rivals, que són màquines que són pràcticament invencibles, basats en bases de dades de partides dels grans mestres. Doncs bé, el hombre ha soñado en muchas épocas con màquines i robots que foren sovint més rèplica. El que no sabreu és que ja fa 300 anys d'això, pràcticament. En 1734, el baron Kempelen mostró a la corte de Viena un autòmata que jugava a l'ajedrez. Fixeu-vos, segle XVIII, ja hi havia la primera màquina que jugava als escacs, no humana. Una espècie de gran caja sobre la que aparecia un maniquí de tamaño natural, a sobre real. Home, si això t'ho trobes per la nit, pot fer una mica de por trobar-te un autòmata jugant a escacs, allà tot gran i a tamany real. I més amb les supersticions que hi havia encara en aquella època, en aquells principis, aquells finals de l'edat moderna, principis de l'edat contemporània. Una especie de gran caja sobre la que aparecía un maniquí de tamaño natural, lujosamente vestido a la oriental. Sempre s'han relacionat amb els escacs amb l'oriental. Recordeu que els escacs van néixer a l'Àsia, a l'Índia. Després van, els àrabs els van portar a la península Ibèrica i a partir d'aquí va entrar a Europa i d'Europa va anar cap a Amèrica. El autòmata, vestido a l'oriental, con turbante y todo, lo hacían llamar el turco. Mostraba una mano sobre un tablero de ajedrez y la otra sostenía una larga pipa. Déu-n'hi-do, quina por. Sobretot un nen es troba això de nit i fa por, eh? Kempelen ensenyava l'interior de la caja. Kempelen ensenyava l'interior de la caja i del cuerpo del turco. Todo eran engranajes. Déu-n'hi-do, clar. Tienen que ser engranajes porque si no, ¿cómo se mueve? Cadenas, palancas y ruedas dentadas. Como si fos un rayocha de campana. El ingenio ganaba siempre la partida. Al emperador y a todo su séquito que quisiera probarlo. La fama de este armatoste y de su inventor se extendió por todo el mundo. Naturalmente, todo era un engaño. Oh, se'ns ha vingut a baix un mite. En el interior del turco se colaba oportunamente un jugador de primera categoría y fueron varios los que colaboraron con esta superchería. Luego hubo otros autómatas. Agip, Mefisto, todo truco. Es a dir, el que semblava un truc d'un autòmata que es movia i que pensava com si fos un ordinador, no era més que una persona de tamany reduït, molt bona en els escacs, que es ficava dins i feia moure el maniquí. O sigui, déu-n'hi-do com enganyava la gent. Aquí surt una foto on es veu aquest turco, no? És un escriptori amb un forat, amb una porteta dins, on es ficava la persona i feia bellugar el maniquí. La primera màquina que realment jugava, i juega si l'engrasen bien, perquè se conserva en Madrid, al ajedrez es obra de un científico español, universalmente reconocido, Leonardo Torres Quevedo. O sigui, el famós Quevedo també va dissenyar una màquina d'escacs. Era un científic i també va dissenyar una màquina d'escacs. És el que es conserva en un museu de Madrid i encara si li passen un drapet i li fan les seves cures oportunes, encara funciona. Su màquina era electromagnètica, jugava a la perfección el final de rei i torre contra rei. És a dir, a sobre està especialitzada a l'última fase de la partida, que és el final, en un final de rei i torre contra rei. Nunca falla en dar el mate i no admite jugades ilegales. Quina tecnologia! Per l'època, déu-n'hi-do. El gran ingeniero, matemático e inventor la construyó en 1914 para demostrar los avances de la automática. És a dir, realment, la primera màquina que jugava als escacs no són els ordinadors, que jugaven a partir dels anys 70-80, no. I els mòduls d'anàlisi, no. A l'any 1914, Quevedo, espanyol, ja va fabricar una màquina que jugava als escacs i no era un cervell humà. Esperem que us hagi agradat aquesta història, que molts de vosaltres segurament no coneixeu. Anem a per la segona història, més recent. Són fets reals, evidentment, i ens traslladem a Reykjavik, que és la capital d'Islàndia, l'any 1972. Què va passar a Reykjavik? Doncs que jugaven el genial nord-americà, el millor escaquista nord-americà de tots els temps, el genial Bobby Fischer, contra el rus, el representant de la Unió Soviètica, Boris Spassky, que fins a l'any 1972 era campió mundial d'escacs. Boris Spassky era el campeón soviético des de hacía 3 años. Había derrotado a Petrosian, també rus, quien a su vez conquistó el cetro batiendo a Botvinnik, també rus. Déu-n'hi-do la supremacia russa, fins ara, fins fa poc. Spassky era un campeón fuerte, lo juega todo, y lo juega bien. Pero Bobby Fischer disputa al fin la final del mundo. Es el primer aspirante no soviético desde hace 25 años. Recordem que el títol mundial es decideix entre el campió actual d'escacs i el guanyador del torneig de candidats per agafar aquesta corona de campió del món. Doncs qui arribava en aquell moment era el general Robert James Fisher. Bobby Fisher arribava, d'alguna manera, l'any 72, a guanyar, a intentar guanyar aquest campionat mundial contra el soviètic Boris Spassky. Bobby Fischer disputa al fin la final del mundo. Es el primer aspirante no soviético desde hacía 25 años. El mundo del ajedrez seguía su impresionante carrera desde sus éxitos con 14 años. Desde los 14 años ya ostentaba el título de maestro. Jugador muy avasallador, así se había mostrado en las eliminatorias para llegar a la cita con Spassky. Previamente había ganado por 6-0 a Taimanov, es decir, 6 partidas va a guanyar a 6 Bobby Fischer. Y a Ben Larsen, el gran escaquista danés que va inventar l'obertura Ben Larsen, la jugada B3, la primera, en blanques. Ganó a Larsen por 6,5 a 2 a Larsen por 6-0 también, y a Petrosian 6,5 a 2,5. Fischer era el abanderado de Occidente contra la URSS, y se le temía. Recordeu que una de les guerres fredes no només es jugaven al terreny militar, també es jugaven al terreny esportiu. Els russos volien ser els millors en tots i les potències occidentals també ho volien ser, no? Per intentar deixar qui era millor, si Occident o Orient, si el capitalisme o el comunisme. El encuentro por poco no se celebra por las exigencias de Fischer. Sabem que Fischer era molt estrambòtic i exigia moltíssimes coses estranyes per jugar als escacs. Su personalidad, intransigente y contradictoria, hacía temblar a los organizadores. Se quejó de su silla, se quejó del avión, se quejó que en Islandia no había ninguna bolera para pasar el tiempo, etcétera, etcétera. Comenzó perdiendo la primera partida contra Spassky. Entonces montó un número contra las cámaras de televisión que le molestaban. Ahora le molestaban las cámaras. En estas discusiones terminó por no comparecer a la segunda partida. Mira, chulo que era Bobby Fischer, ¿eh? Ya llevaba Spassky un 2-0 a su favor. El árbitro accede a las peticiones de Fischer. Evidentment, si aquest campionat no s'arriba a celebrar, d'acabar, hagués estat un fracàs a nivell econòmic i a nivell, diguéssim, dels mitjans de comunicació. Se juega la tercera partida y Spassky pierde. El factor psicológico se revela la clave del encuentro, la famosa psicología en el ajedrez. Pero también el repertorio de Fischer, con innovaciones y rarezas en las aperturas son las primeras fases de las partidas, on hi ha molt estudi sobre aquesta primera fase, producto de ese estudio de los clásicos. Fischer aprieta sus exigencias. Casi quiere el hotel para él solo y echa a los espectadores de las primeras filas. Por fin, el juego de Fischer ha terminado por agotar a Spassky. Tras varias tablas, empate, Fischer supera al campeón en 2 puntos. Bobby Fischer se convierte así en el primer campeón norteamericano de ajedrez, primer campeón mundial, año 1972 en Reykjavik, Islandia. Nunca el juego del ajedrez fue tan popular. Fischer aparece en todas las portadas y noticiarios como un superestrella. En la Unión Soviética el abatimiento es total. El ajedrez sufre tensiones políticas. Ya comencem a mezclar políticas amb els esports. Spassky fue tratado en su país casi como un traidor y terminó por trasladarse a Francia, donde vive actualmente. Veritat, Spassky es muy gran y segueix vivint y segueix competint en algunas competicions. No gaires, perquè és molt gran, però encara hi és. Y terminó por trasladarse a Francia, donde vive actualmente Boris Spassky. Y Fischer desapareció. Ja sabeu que Fischer va desaparèixer fins que al final doncs vam saber que va morir en la indigència l'any 2009-2010. Esperem que hagi gaudit d'aquesta segona història i ara mateix, com queden pocs minuts, doncs suposo que aquestes ments privilegiades hauran treballat ja com resoldre el nostre problema d'escacs. Aquest problema que hem dictat abans, aquest experiment que hem fet, de dictar un problema d'escacs tret d'una partida de Garry Kasparov en blanques l'any 85 contra Robert Hübner, que es va jugar a Hamburg, aquesta ciutat del nord d'Alemanya. L'anunciat deia que blanques juguen i ganen i la pista deia que en 5 jugades fregien a les negres. Bé, doncs la primera jugada de les blanques és dama H6. Dama H6 amenaçant una xarxa de mat per la columna H entre la dama i la torre, acostumem a conèixer com una bateria. Les negres, sense por a res, es mengen la torre blanca de E1, fan escac, fan jaque, i el rei blanc s'ha d'amagar H2. Ara mateix les negres comencen a preocupar-se per la xarxa de mat que tenen muntada i mouen el seu rei, el rei negre, el mouen a la casella F8, amagant-se dels escacs de la dama. Però, clar, no només hi havia la dama, també hi ha el cavall. El cavall es menja el peó de G6 fent escac i el rei negre comença a bellugar-se per terrenys ja més pantanosos. El rei negre torna a G8, que és on estava al principi. La dama negra es mou a H8 fent escac. El rei negre torna a bellugar-se, en aquest cas, a F7, sembla que s'escapa, però la dama negra es menja la torre negra... Ai, perdó, la dama negra. La dama blanca es menja la torre negra de D8 i amenaça amb mat imparable a la vuitena fila. Repeteixo. Primera jugada de les blanques. Dama, H6. Rèplica de les negres. Dama menja torre, E1 i fa escac. Les blanques mouen el rei a H2. Les negres han de fugir rei F8. Les blanques fan cavall, menja pou, G6, escac, jaque. El rei negre mou a G8, torna a G8. La dama blanca entra a H8 fent escac. El rei negre es va a F7 i la dama blanca es menja la torre negra de D8 amenaçant mat imparable. Facin el que facin, les negres estan perdudes. Fixeu-vos que aquesta combinació general de Kasparov tenia una gran capacitat de càlcul per veure i una sang freda per deixar-se menjar una torre i per veure que les negres no tenien cap mena de contrajoc. La posició estava equilibrada, però les blanques tenien un atac encara molt més fort que les negres. Bé, doncs dit això, dit aquesta solució d'aquest primer problema que hem dictat, mai havíem dictat un problema escacs, que féssiu des de casa, doncs dit això, simplement dir-vos que aquest problema és un problema facilitat pel Club d'Escacs a la revista de Ripollet i que en tindrem alguns més. És l'hora dels adeus. Ja ens tornarem a veure el segon dijous del mes de novembre de 8 a 9 del vespre. Salut i escacs. Fins al segon dijous. Keep down the south.